Sotana en saben molt del Barça, però si també vols veure els gols, les jugades, la polèmica, la Lliga, la Champions, tot el que dona de si el club de Messi, no et perdis cada dissabte i diumenge a les 8:25 al BTV Esports.
El futbol és BTV.
A BTV comença La Sotana. Cada dilluns d'11 a 12 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal
con una pinta horrible
analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya.
Un dato muy importante, ¿no?
Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola.
No us fallaré.
I a la màgia dels piuets,
yo no hablo.
Sergio Gor i Enric Gusó.
La Sotana, el que diem va a missa.
Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 11 i un minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi!
De Messi?
Sí!
Bueno.
No volem quedar estancats i per això el nostre departament d'I més D ens ha suggerit que li donem la volta al programa. Avui farem una trucada a una persona que està molt a prop de Carles Reixac, a nivell de viure molt bé, i hem decidit posar la tertúlia al final de tot per aviam si així us escolteu tot el programa, que aquí a BTV ens passen informes de tot i sabem que molts no arribeu a escoltar-nos de principi a final. El Manel ens acostarà una mica més, no sé què riu, Joel, el Manel ens acostarà una mica més al show que vam viure dissabte passat a l'Assemblea. El Magí li està fent molta feina a Florentino Pérez, rastrejant el mercat d'entrenadors, i el Joel li donarà una lliçó a Mònica Terribas de com fer una entrevista a Josep Maria Bartomeu. Endavant amb tot.
Esport, només hi ha futbol.
M'he quedat sense aire, fins i tot, eh? Avui ens han vingut a... Sí?
Take it to the break.
Vale. Va. Dissabte vam viure una d'aquelles nits que només esperes viure en els teus malsons, i és que vam veure a Messi doblegant-se de dolor i retirant-se del camp, i no contents amb això, el va substituir un Dembélé que cada partit que passa va empitjorant el seu partit anterior. Bartomeu va fer el ridícul en el pessebre vivent del nuñisme, això que tots coneixem per l'Assemblea, i en la que va retirar la votació del nou escut del Barça perquè s'ho veia perdut.
Hòstia.
Però per la seva banda el Madrid va caure 1-2 contra el Llevant i Lopetegui li queden molt pocs dies a Madrid. Per parlar de l'actualitat, però també del passat, comptem amb la persona que ho sap tot del Barça, o gairebé tot, una persona que va portar a Maradona i a Stoikov. És tot un honor tenir-te aquí. Bona nit, senyor Minguella. No sé si és d'aquí, senyor Minguella.
Mòrit.
No, sóc jo, sóc jo.
Ah, va bé. No hi ets?
No hi és.
Espera't un moment.
Joan Maria?
Ara.
Hay tono, eh?
Un tono.
Voy. Està dient, voy. Hola.
Sí.
Bona nit, senyor Minguella.
Què tal, com anem?
Com estàs?
Home, em trobo bé, gràcies a Déu.
Estàs fet un toro, tu. Escolta, m'ha encantat. Digue'm.
Digue'm, no, tu,
escolto. Sí, val, encantat de tenir-te aquí. A part d'allò, també hi ha el Manel, el Joel i el Magí, que t'aniran interrompent cada vegada que creguin, d'acord?
Bona nit, Josep Maria.
Quin equip, tu? Teniu? Bona nit.
És un plaer, Josep Maria. I un somni.
Gràcies, igualment.
Les dues coses.
Igualment.
Escolta'm, per hi ha molta gent... Vostè ja està retirat fa temps del tema de ser agent de futbolistes?
Jo em vaig retirar d'agent l'any 2013 per presentar... 2003, perdó, per presentar-me a les eleccions al Barça, que va guanyar el Jan Laporta.
El Jan Laporta. I des del 2003 no ha tornat a fer d'agent de cap futbolista, eh?
No, ja estic retirat i tranquil.
I com s'hi posa un amb això? Com s'hi posa un? Com decideix un ser agent de futbolista?
Jo, a veure, quan vaig començar jo, no existia aquesta penya, una mica...
Te la vas inventar?
Te la vaig inventar, sí, perquè vaig veure que els tenistes i els golfistes... sobretot, més importants, doncs cada un tenia el seu agent, i hi havia empreses importants com IMG, que els portava, i vaig dir, home, com pot ser que el futbol no hi sigui? Clar, la raó era que els jugadors tenien una clàusula que pràcticament no podien decidir res, que era el dret de retenció.
Mm-hmm.
I llavors no necessitaven agent perquè el club, si volia un jugador, el renovava quan s'acabava el contracte i no hi havia manera de deslligar-lo, i si no, el deixava lliure. Mm-hmm. Bueno, vam començar així, va agafar una, per l'altra...
Vas veure una mica de nínxol de mercat.
Sí, bueno, va començar i tal, i la cosa es va començar a animar, I a mi personalment, doncs, quan vaig aconseguir el fitxatge del Maradona, doncs va ser molt important per mi, perquè em va donar molt nom.
Com vas aconseguir tenir Maradona, tu, Josep Maria?
Bueno, perquè jo, quan vaig deixar el Barça l'any 76 o així, després de l'època dels Rinus Mitchells, era solter i vaig començar a anar molt al futbol, vaig començar a viatjar per Sud-amèrica, Brasil, Argentina, tots aquests països.
Tot això solter, tot això solter, Josep Maria?
Viaje placer.
Sí, sí, solter, solter. Home, va veure jugadors, que era el que més m'agradava, i aquests països...
Lo segon.
Lo segon.
Molt bé, sí, lo segon. I per allà passàvem temporades llargues, veiem jugadors, i veient jugadors, doncs, vaig veure el Maradona quan tenia 16 anys i em va semblar un jugador impressionant, que és el que després va ser.
Així és. Em flipa molt. André Curí, fa la mateixa feina que feies tu?
Bueno, André Curí és com un element estrany,
sí,
perquè no és ni agent de jugadors,
sí,
ni segons el Barça treballa pel Barça, ni no sé què. Diuen que és un delegat del Barça a Brasil. Bueno, és un element estrany que segurament s'hauria de buscar els seus inicis relacionats amb el Barça a l'època del Sandro Rossell a Brasil. Mm. I allí aquest senyor treballava a Tràfic, que era una empresa...
Hey, la Keirson, no?
La Keirson, Enrique i tots aquests, que ens van enxufar aquests dos jugadors per 23 milions, que va ser una estafa legal, com la vaig jo dir al seu moment, i li vaig dir al Jan... I això és una estafa legal. Legal perquè té contracte, i estafa perquè aquests jugadors no valen aquests diners. Bueno, la prova és que no els van ni presentar.
No devien ser ni jugadors, pràcticament, no?
No, sí, home, els jugadors eren, però era, el sistema és molt senzill per allà als brasilers. Aquestes empreses, com Tràfic, tenen diners, compren els drets d'un jugador jove, el col·loquen en un club important com el Palmeiras, inflen una mica la cosa, i si tens contactes i tens acudits i persones així, doncs els col·loques al Barça i d'això, i llavors infles el preu.
I aquí a la porta quin benefici em va treure de fer aquests dos fitxatges?
No ho sé, no, jo crec que no, jo crec que ell no em va treure benefici, va passar que li van portar un gol per l'esquadra, no dos, en realitat. I després hi havia els germans Malaquies, que eren els que feien de representants dels jugadors. Llavors, aquests Malaquies, fixa't tu,
Malaquies.
Seus a vosaltres, Malaquies, sí, dius. Malaquies, que no té res que veure amb l'Antic Testament, vull dir, es diuen Malaquies, simplement.
Sí, no, ja.
O sigui, que, bueno, no, que podria ser que siguessin d'una altra època, no són d'ara.
Home, d'una altra època són, eh?
Sí, bueno, no, però ells estan ara... Tant és així que hi ha una foto el dia que van acabar l'acord, aquell històric del Barça amb el Maradona i tota la gent,
sí,
amb el Neymar, que hi ha el Curí, hi ha els Malaquies, hi ha el director de futbol del Barça, que ara està a l'Arsenal, no recordo com es diu.
Sant Lleí,
tots aquests estan allà en aquesta foto, el Neymar, el pare del Neymar i tal. Vull dir que la relació és Malaquies i ja et van portar aquests, també estan... No sé què hi pintaven amb el fitxatge de Neymar, del Curí, tot això. Però el que dic jo, la trama brasileña. I així estem aquí, amb la trama brasileña.
Josep Maria,
sí.
Ha canviat molt el negoci aquest des que tu eres un tio influent? No dic que ara no ho siguis, però quan ho eres molt... Amb el mateix que feies tu aleshores, ara te'n sortiries?
Sí, home, i tant. Ara seria... El d'això, seria el Rockefeller.
El Jorge Méndez,
exacte. Bueno, el Jorge Méndez és una mica un discípol meu, vull dir, ell va començar...
Ah, això no ho sabia?
Sí, home, havia estat allà, ell havia venit aquí, ell preguntava, no sé què, i tenim una bona relació, no fem res en conjunt, però cada vegada que d'això doncs tenim molt bon feeling i bueno, i és un tio molt viu i que a més doncs,
ha tingut un tio fiable.
No, anava a dir, s'ha de ser una mica, sí. S'ha de ser una mica, permet-me sisplau l'expressió, però s'ha de ser una mica fill de puta, no, per fer aquesta feina a vegades? S'ha de tenir una mica mala folla.
Però per què? Perquè jo crec que no.
Sí. Home, doncs perquè en algun moment sí que has d'enganyar, en el bon sentit de la paraula,
No tens d'enganyar, jo crec que no tens d'enganyar.
La negociació, sempre hi ha una mica d'engany.
No, perquè cada un defensa el seu. Vull dir que el club intenta fitxar un jugador que li interessa. El representant del jugador té d'intentar treure el millor contracte pel seu representant.
Aquí és on entra, no?, una mica de mala folla.
No. A veure, el que ven un pis, El que fa l'intermediari que intenta treure el màxim possible, però el pis és el mateix, eh? Però si pot treure...
Un exemple que també...
És que és un exemple que no deixa de confirmar una mica el que t'estava comentant, Josep Maria.
No els agrada gaire la venda d'aquesta gent. No, és igual.
És igual, entrarem en
tema. Un tema que podríem estar fins demà passat.
No heu de defensar el seu. Això a la vida...
Això és veritat, estem sols.
Cada un defensa el seu. Els que volen comprar el més barat possible i els que volen vendre el més car.
Tots morim sols. Tots morim sols.
I el que no té mata té una
sort. Ja està. Josep Maria, què es podia cobrar, tu, com a gent? Què podies cobrar per operació?
Bueno, a la meva època no estava establert, però llavors negociaves i si veies un traspàs, doncs deia, escolta, jo cobraré aquesta comissió, lògicament el que l'havia de pagar sempre et deia que menys, i bueno, al final arribaves en un acord i estava, i si després la cosa anava bé, el jugador anava bé, doncs després anaves a traspassar-lo i tot això.
5%, jo he llegit, 5%?
5%, bueno, ara s'ha posat de moda, que no està legalitzat, però és quasi com una pràctica, que els agents cobren el 5% del contracte del jugador.
Com Jordi Pujol.
Una mica més.
Si un jugador cobra 2 milions, per dir alguna cosa, a l'any, l'agent cobra el 5% d'aquests 2 milions cada any. 100.000
pessetes. Del sou. I a part el traspàs.
Si hi ha traspàs... No, si hi ha traspàs...
Una mica de prima.
Sí. No, però no es considera. Vull dir, normalment el mateix agent no pot cobrar com a representant del jugador i com a la persona que hagi fet el traspàs. O una cosa o l'altra. No? Sí, això.
Bueno, però això és fàcil de saltar-s'ho, no? És fàcil de,
no,
és fàcil de driblar.
No és fàcil de driblar perquè, mira, cada vegada el futbol està més, podríem dir, controlat. Les lligues professionals d'aquí, la UEFA, tal... I tot surt i tot és realitzat, agenda, tot això. Llavors tu no pots posar pel mateix jugador, dir, aquest senyor li posem un 5% més del que guanya el jugador, el contracte per ell. I a més, li hem pagat tant pel com a agent, com a representant, com a... No, això no s'accepta.
Ara que estem parlant de legalitat, deixa'm parlar un moment de Sandro Rosell. Josep Maria,
sí.
tu et pots creure que hagi cobrat comissions il·legals? És a dir, tu
t'entra al cap.
No en tinc cap evidència i, per tant, no puc ni pensar-ho. El que sí ell va tenir és molts anys treballant en un país que està muntat, no el futbol, sinó el 99%, sí, 99% de l'activitat econòmica sobre la corrupció. És a dir, això és una veritat. Bueno, allí, a Lula... Sí. Que era el president, sí. tal, no sé què, està a la presó.
Sí, sí.
A la presó per corrupció. La seva antecessora, la que va ser amb ell, no sé com es deia, Bianchet o alguna cosa així, la que era presidenta...
La Bachelet
i tal, la van fotre fora també per coses rares. De l'altra punta dels de dretes, anem a dir, dels que manen actualment i tal, bueno, hi ha a la presó els presidents i propietaris d'una empresa que feia la majoria de construccions allà. De Petrobras, que és l'empresa pública de petroli.
O sigui, que sí, no? Diguéssim que sí, que ha mangat, no?
No, ara jo...
Tot apunta que podria haver mangat, no?
Ell, no, jo crec, és una interpretació genèric meva, totes són personals, no?
Són genèrics.
Sí, que... Jo crec que aquí hi ha, primer, tinc de dir que em sembla totalment estrany la situació en què es troba el Sandro Rosell en presó preventiva després d'un any i mig o dos sense que s'hagi fet judici i dient que estan fent la instrucció quan la instrucció d'un cas així es fa en molt poc temps. També els presos polítics també estan en una situació totalment anòmala, vaja, el meu punt de vista.
No ho comparem, això, eh? Però...
No ho comprem, però vull dir que ja que passem per aquí, sí, dir, escolta, és que aquí això de la presó preventiva s'ha generalitzat, anem a dir. Aquest senyor, no, el fotem a dir presó preventiva, ja estava el Sandro Rosell. El Sandro Rosell ha pogut fer les coses que siguin, però s'havia d'alliberar, després d'estar uns dies, unes setmanes, uns mesos,
i esperar
el judici.
I seguir-lo
i posar-li...
Un GPS,
altres puestos, una d'això, control tal, passaport i altres coses. Home, aquí...
Allò ha estat amb l'anxa.
No, però mira, González, aquell que era president de l'Assemblea de Madrid,
sí,
no sé quin li ho va tenir i tal, van tenir tots a presó i van alliberar. Pues un altre que també estava per allà a Madrid, no sé què, amb uns rissos i unes ulleres i tal, també van tenir un parell. Bueno, tots aquests...
I per què creus que no el deixen anar?
Això és l'FBI, Andreu. És l'FBI, això.
Per què creus que no el deixen anar?
Jo, potser ara que comença el gener o febrer, tindrem les coses més clares. Es diuen moltes coses, però diuen que podria ser una pressió americana, enfadats, sobretot els del FBI, pel tema de que no els hi van concedir el Mundial del 22 i, en canvi, li van concedir a Qatar. I a partir de llavors, sí, és veritat que els americans han jutjat a tota una sèrie de directius, el president de la Federació
Teixeira.
Brasileña... No, l'altre, no, el que va succeir el Teixeira.
Teixeira no el troben. El...
Ricardo dos Santos.
No, sí que el troben. Està el tio tranquil a Brasil, perquè a Brasil no hi ha tradició.
Com quiero ver l'arc amb vostè.
El que va sortir amb ell, el president de la Federació Paraguaia, tots aquests els han jutjat i estan a la presó. Ells han pogut unes multes de 15 o 20 milions d'euros i tot, tranquils.
Un pam de net, Josep Maria.
Els americans no fluixen.
Més...
I podria ser que d'això, que un penjall de tot aquest lío afectés el Sandro, no ho sé. Jo crec que en dos o tres mesos ho sabrem.
Però no t'estranya, que Sandro Rosell, havent fet tants negocis allà i a Qatar, pugui estar una mica...
Bueno, però
ell va buscar el titular, Joan bueno, Maria.
Tothom pot fer el que cregui convenient, però quan hi ha una cosa que no és legal o que... Això, per poder-ho dir, d'això es té de demostrar. No val dir-ho. Escolta, aquell i tal... No. Si és algo il·legal o així, per poder-ho dir i tal, es té de demostrar. Si no es pot demostrar, es té de ser prudent i no dir-ho.
Vale. Escolta'm una cosa, canviant radicalment de tema.
Sí.
Quan Laporta va guanyar el 2003, que són aquelles eleccions que vostè també es va presentar...
Sí,
ara
sí,
de vostè, de sobte.
Sí, el sempre l'he tractat de vostè. Sempre el tracto de vostè.
No hi ha problema, em vaig adaptant.
Sempre tracto de vostè. Maria Berguestes.
Moltes gràcies.
Vaig escoltar que parlaves. És que he sentit moltes versions d'aquest tema, de lo del Beckham, i crec que vostè sap molt bé el que va passar. O sigui, com va anar tot això? Que crec que Florentino Pérez també estava pel mig aquí, no?
El Beckham, quan Laporta va anunciar la candidatura de Laporta que podia fitxar el Barça, el Beckham ja tenia firmat 4 mesos abans amb el Madrid.
Però, tot i així, el Manchester li va dir que podia donar permís. El Manchester va dir que sí que ho tenia fet amb el Barça.
No. El Manchester li van treure una carta dient que estaven disposats a negociar.
Però ja estava fet pel Madrid, això?
Ja estava fet pel Madrid. Jo sé que estava fet pel Madrid perquè, com que jo em preparava per les eleccions i sabia que portar 3 o 4... noms una mica llamatius era important, doncs vaig trucar, no vaig trucar, vaig estar atent, i aquell mes de febrer o març hi va haver un Madrid United, United Madrid, i el Beckham no va jugar.
Vale.
Llavors, jo havia sigut representant del Valdano, que en aquells moments el Valdano era director deportiu del Madrid. I llavors jo vaig trucar al Valdano i vaig dir, Jorge, ¿me puedes explicar la situació de Beckham? Diu, Beckham hace 2 meses que lo tenemos firmado. No digues nada, però tal. Hòstia. I llavors jo...
I tu en campanya no vas dir res, tot i saber que un...
Sí, jo vaig dir que era totalment mentida. Llavors ells van aconseguir que el Pini Sahavi, que estava molt vinculat amb la gent de l'United i que jo havia fet coses amb ell, perquè ell era una gent molt forta a Anglaterra, doncs van aconseguir que el Pini Sahavi tragués una carta de l'United que deia, l'United deia, senyor tal, senyor Laporta, le informamos que estaríamos dispuestos a negociar con su club o con el club o el fichaje o el traspaso de això. Només deia això, no deia ni que el venien, ni que no sé què, ni que... només deien això. Clar, això va arribar aquí, ells ho van publicar perquè tenien una bona director de campanya.
Com no pot ser
d'una altra manera. I recordo que l'Esport, amb tota portada, va posar Beckham OK. Això va capgirar la campanya. I el Beckham va capgirar la campanya. I el pobre Bassat quedava segons les enquestes, primer i tal, i que tenia...
Anava amb el Guardiola.
Amb el Guardiola i tal.
Tot una candidatura
pobra, tampoc.
No, i portava la Judit Massó i el Roca Junyent.
Mascó.
La Judit Mascó.
Millet, Montull.
Bueno, tenia...
Alemany.
El Murtra, també, no?
Murtra, bueno.
Roca,
era una mena de Dream Team, allò, de Polla Viejas.
Lucifer.
No, era... Però això perquè... Això...
Això perquè... Vull dir, no entenc això. Quina estratègia hi havia? Aquí.
Després hi ha allò de Rusto.
No, un moment. Sí, Rusto ve al Barça per allò de Beckham, no? Vull dir...
Era un saldo, no?
Ah, home, aquest, el Beckham, el Rusto, el Pini Sahavi, li va enxufar al Barça com a pàguda d'això, convocar el Rusto al Barça, sí. Va treure els diners perquè no li podien pagar amb ell. I el Barça no li podia pagar amb el Pini Sahavi. Si no, llavors li van convocar el Rusto, que no va pràcticament jugar, i ja està. I tot.
Però jo he sentit, perquè clar, jo he sentit que Florentino Pérez...
Tu firma això tal com t'ho dic jo, perquè això és exactament
així. Sí. Però, clar, quan Laporta diu que jo tinc Beckham, podria haver sortit Florentino Pérez i dir, no, el tinc fitxat jo. Es veu que Florentino Pérez, això m'han dit, clar, tu ho sabràs molt millor, vostè ho sabrà molt millor, que a Florentino Pérez li interessava que no guanyés Bassat. Per tant, ja li anava bé que Laporta prometés a Beckham. Va per aquí, els tiros?
No? Això era igual, vull dir. No era igual, vull dir. Florentino Pérez fa el seu camí, sigui quin sigui el president del Barça. El tio, tu has vist el palco del Bernabéu? Tu veus que està preocupat per qui és president del Barça?
Fa patxoca, allò fa patxoca,
Per això, home, vull dir, que jo va anar allà on té qualsevol d'això i tal, oye, te mando aquello, sí, ja lo... ja lo recibí i tal, ja està, home, i endavant, tu. Surt el Barça al passat, perquè surti el passat.
Els és igual.
No es fan negocis al palco del Barça?
És veritat.
Gent Maria?
Molt menys, Si tu veus... Jo un dia li vaig dir a un director del diari d'aquí Barcelona, d'aquí Catalunya, li vaig dir, si jo sigués director del diari, jo cada 15 dies o cada mes així posaria un fotògraf a l'altre costat de l'estadi i faria la fotografia de la gent que hi ha al palco.
No, perquè trobaria el director.
Trobaria Santi Nolla.
Bueno, igual. No dic que sigui del món. Un director d'un diari deportiu fa 8 anys, li vaig dir, si jo sigués director del diari, jo faria una foto i cada mes, i llavors publicaria la foto i posaria el peu a baix. Senyor no sé què, senyor no sé quant, càrrec que ocupa. I, a veure, en funció d'aquesta allà, aquell senyor.
Això és premsa rossa una mica ja, eh?
No, és premsa econòmica.
Això ho he vist fer alguna vegada.
Confidencial.
Jo vull saber qui ha... Ah, sí, veus, doncs mira, jo no ho he vist, perquè això és per internet, no?
Sí. T'has fet Twitter ara, eh? T'has fet Twitter ara.
Bueno,
YouTuber.
No.
A veure quan penges un vídeo, que estem aquí...
Sí, no, ja els hi dic, home, escolta, m'heu fet l'Octuber i ara resulta... No, ja ho farem i tal. No, són uns vagos aquests que ho porten.
Qui t'ho porta, això?
No, uns amics, el meu fill i un ajudant que té i tal. Que
bueno, el teu fill... Para.
Escolta'm una cosa, per acabar l'última pregunta, que el temps se'ns tira a sobre. Sí, he llegit que Romario, sí. Que Romario, quan va venir al Barça l'any 93... Tu, que ets un visionari, perquè ja crec que la paraula ja és visionari, tu vas comprar Romario, el Barça no tenia diners, i va comprar a Romario...
Bueno, un moment. El Barça de Lunya sempre deia que no tenia diners.
Bueno, i llavors el que va fer és vendre-li 6 partits amistosos a TV3, i TV3 va finançar el fitxatge de Romario, o sigui, va pagar a TV3 el fitxatge de Romario. És així?
No, el fitxatge de Romario vaig pagar jo.
Toma!
De la teva butxaca.
Trinco, no?
Vaig firmar jo amb una empresa.
Explica-m'ho bé, això.
Però per què ho vaig fer-ho? Perquè com que el Barça deia que no podia fitxar i per mi el Romario era un fenòmeno, jo sempre he volgut per Barça, Maradona, el Romario, l'Estoig, el Messi, sempre els millors jugadors, perquè el meu club té de tenir millors jugadors, llavors jo em vaig ingeniar en aquella època que no hi havia tants partits oficials.
Això és de visionari, tu.
Ho vas fer llavors per amor al Barça. Vull dir, no és un tema de diners.
Que el primer jugador té de ser molt bo, si no m'interessa amb el Barça. Uh-huh. Llavors, no es pot pagar, molt bé. Senyors de TV3, puc tenir 6 partits en 2 anys del Barça amistosos. Us interessa o no? Sí. Preu, pam, vale. Fixem. Vaig amb el Núñez. Núñez, oi que em vaig dir que no tenies diners pel Romario? Molt bé, doncs et porto un Romario gratis. Com? Com ho dius, això?
Sí, sí, sí. Se li devien posar els ulls com xirivites, eh?
Home.
Bueno, Romario Grallo.
Com una tragaperres, eh?
En 2 anys teniu de fer contracte, farem un contracte, 2 anys, partits amistosos, dimecres, puestos, entrar i sortir el mateix dia, arribem, tal, 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 i així es va fer.
Pot ser que no es juguessin aquests 6 partits?
No, el vaig jugar, home, vam anar a Copenhague, vam anar a Roma, vam anar a Almeria, vam anar a tot arreu, vam anar a Maïtà. Si no TV3, però TV3 no hagués pagat, eh?
Per tant, TV3 va fitxar a Romario. Una bueno, mica... tu vas fitxar no. a Romario i TV3 et va pagar tu.
Tot que el contribuent de Catalunya.
I amb els diners que va acabar TV3 van pagar el Paris Saint-Germain.
Ai, tu no hi vas guanyar res, no? PSU, Tu no hi vas guanyar res.
Sí, un 5%.
Sí que diu que ho va fer pel Barça.
Un 5%.
L'any 93 fa 20 anys, això ja no me'n recordo.
Home, segur, Maria, una
segur,
cosa.
Escolta, segur que vaig guanyar alguna cosa,
home,
perquè,
home,
perquè,
les dietes,
no, Maria, pot ser... Una pregunta, pot ser que a l'agència aquesta que portes tu o ton fill tingueu a Korneyev?
No, Korneyev és un jugador que jo vaig...
Surt a la pàgina web, eh? Si no el teniu, traieu-lo perquè està...
Bueno, no,
resta més que suma.
No, ell quan va anar al Barça, sí. Quan es va relacionar amb l'Stoichkov i tal, allò, gent de l'est i tal, i van fer bona relació personal i tot això, però jo, ni jo vaig intervenir quan va anar al Barça, ni d'això. I tinc una certa relació, tal, tal, em diu, oye, José, tal, la senyera... Vaig anar a la inauguració d'un restaurant que va posar allà al centre de Barcelona, un restaurant rus, que com és normal, sí, com és normal, i quasi sempre en aquests casos va haver de tancar al cap del temps, perquè els jugadors, això dels restaurants, és millor que no s'hi posin, i així anem.
El Messi també ha tancat el seu.
No, a mi no m'interessa. Jo, mira, a mi quan a la meva feina em venia un jugador dels meus, oye, què tal, que me han dit un negoci i tal. Mira, tu mejor negocio es jugar al futbol.
Ara.
Puede ser muchos años.
Que sabi que ets, Josep Maria.
Quan te retires, haz lo que quieras, tu.
Ets un geni. Josep Maria, escolta'm una cosa, el temps ens ha tirat a sobre. Et compromets a venir un dia aquí a l'estudi o no? O un dilluns?
Sí, home, muntarem un dia per venir aquí.
Va, muntem un dia. Mira, moltes gràcies per atendre'ns i ens veiem aviat. Bona nit.
T'admiro molt, Josep Maria.
Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà.
Eres un hijo de puta y ladrón.
Tú sí que eres un hijo de puta.
Y el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida.
Soc en Domingo Madolell i Aragonès de Benicarló. Les meves dades personals les té el senyor notari.
Sisplau, podria dir el seu número de soci?
Per això que el té el senyor notari, que el digui el senyor notari, si es plau.
Intervingui, si es plau.
Bueno. Però és el que digo, que mi número de soci da la casualitat que lo tiene el senyor notario.
Faci la seva intervenció, si es plau.
Bueno, vale. 79.122. Bona tarda. Buenas tardes. Good afternoon.
Senyores i senyors, suposo que ja us ho podeu imaginar. Avui a Informa Vidal parlarem ni més ni menys del millor espectacle que es veurà en tota la temporada al Palau Blaugrana, que no és altre que l'Assemblea de Compromissaris de dimarts passat, que va ser més aviat tranquil·la. Dissabte passat. Aquest senyor políglota que sentíem era Domingo Maldolell i Aragonès, com es presentava ell mateix, i és un compromissari de l'Assemblea del 2011, perquè el que parlava amb ell era Toni Freixa, que encara era el portaveu del club. Soc Domingo Maldolell i Aragonès. Dissabte passat va haver-hi l'Assemblea de Compromissaris de Can Barça. La gent no gaire versada en el tema i que ens escolta, que suposo que és la majoria. Una Assemblea de Compromissaris és com el PortAventura dels senyors benestants majors de 85 anys. Una mena de congrés...
Aigües gratis,
una mena de congrés mundial de fabricants de respiradors assistits. És l'Assemblea de Compromissaris. I ahir es va celebrar l'Assemblea de Compromissaris d'aquest 2018. I atenció, perquè va passar això.
Farem una reflexió interna amb la Junta, amb els executius. No, però deixem acabar. Farem una reflexió interna a la Junta i amb els executius. Per fer què? Per veure de com podem conjugar la història, la digitalització del món, la tecnologia, amb els sentiments, amb l'emoció. Per tant, farem una reflexió i això vol dir que d'aquí... Bueno, si volen votar.
Oh!
Bé, doncs, A veure, aquesta és una decisió que prenem la Junta quan hem parlat.
Efectivament, crits generalitzats de volem votar, volem votar. A part de Bartomeu, arriba un moment que agafa arrencada i ja directament no diu cap vocal més. Arriba digitalització, li costa moltíssim. Dissabte va passar una cosa històrica, Andreu, i és que Bartomeu i la seva junta han aconseguit que es rebel·li el soci compromissari del Barça. Estem parlant del sector més conservador del soci del Barça, que ja és el col·lectiu més conservador de Catalunya, que ja és de per si bastant conservadora. Aquesta gent que... Estem parlant d'una gent que ha acceptat sense alçar la veu coses com que ens patrocini un estat genocida o que s'imputi el club per un delicte contra la hisenda pública, però... El que ha fet saltar aquest col·lectiu de persones és un canvi de disseny de l'escut que li havien tret.
Per aquí no passem.
Aquí és exactament el punt on van dir jo per aquí no hi passo, perquè Bartomeu i la seva junta volien renovar-lo i treure-li unes lletres i no sé què. Per aquí el soci...
I treure banderes catalanes i...
Treure'n com un parell de barres, no? De la bandera.
Era com que pujava la...
Per dir una mica d'espai dintre de l'escut. S'havia de votar. Però Bartomeu, com acabem de sentir, no ho va veure clar i ho va retirar de l'ordre del dia. Llavors se li va retirar, però se li va revelar a la gent, però és que ahir, a més, també es votava una altra cosa, des del meu punt de vista, molt més important que això, i és que jo crec que fins i tot el rotllo de l'escut semblava una mena de globus sonda perquè no es parlés gaire del que es votava a continuació, que eren si es canviaven els estatuts per augmentar el sostre d'endeutament del club. Fins a quin punt el Barça es pot endeutar. I aquest va ser el resultat.
Vots a favor, 247. Vots en contra, 201. I en blanc, 55. Raó per la qual no es procedeix a la reforma dels articles 20 i 66.
Sí, lo nunca visto, no ens haguéssim esperat mai, que no només se li van revoltar i li van cridar volem votar, volem votar, sinó que va perdre una votació que proposava augmentar el topall de deute del Barça. El tio el van escridassar tant que va convenir imatges borroses de l'hora del pati de Bartomeu i va perdre una votació. Jo aquí sí que he de trencar una llança en favor del soci compromissari del Barça, perquè el de l'escut a mi la veritat és que m'és bastant igual, però votar sí a deixar que aquesta gent s'endeuti més en nom del Barça és com deixar la teva filla adolescent a casa de Salvador Sostres mentre escolta més al cine. En definitiva, és aquest, Andreu, el dia més important de la història del Barça? Jo diria que és evident que sí, de la història moderna, com a mínim, perquè això és una cosa que jo no m'he esperat mai de veure...
És com la Revolució Francesa.
Com la Revolució Francesa, les ambitious Revolució Francesa.
Les sants culots.
El dia que el soci de compromissari desperta de la seva letargia, s'alça i comença a veure que aquesta gent de Sade li estan prenent el pèl. Per parlar... del tema, he contactat amb un vell conegut del programa, el senyor Robert Blanc. Si us podeu estar quiets, m'hi fareu un favor. Sí, només que sigui 5 minutets, jo de seguida estaré. Si podeu 5 minutets quietets, jo crec que sortiré guanyant
tothom. Joel, sembla que tinc 16 anys.
Està superinteressant, Manel. No, però si estem disfrutant.
He contactat amb un vell amic del programa, un conegut, que és el senyor Robert Blanc, el president, i jo diria que únic membre de l'Associació en Defensa dels Drets dels Socis, que l'acrònim seria la ADEDDDS.
ADEDDDS.
Primer de tot, li he preguntat jo a Robert Blanc si no creu que el tema de l'escut s'hauria d'haver votat en referèndum.
Bueno, però no porta enlloc, en aquest cas. Vol dir que si hagués sigut negatiu, o positiu, pues... hagués creat discrepàncies innecessàries, no?
Innecessàries, no?
Ara, com jo, i no se meten en política. Ell li pregunto si vol fer un referèndum i diu, no, això millor que no, perquè si votes que sí, la gent del no s'enfada i viceversa. El que seria
la democràcia.
La democràcia, Robert Blanc, no li agrada. Li he preguntat, a més, per l'altre tema estrella de l'Assemblea, que és el rebuig dels compromissaris a augmentar el marge d'endeutament del Barça, i això és el que m'ha dit Robert White.
Hi ha d'haver-hi un control, i com tu saps, jo he controlat al màxim el club, perquè es fessin les coses com s'han de fer, com el defecte que tinc jo com a empresari, I, bueno, entenc pues, que avui dia, si vols treballar, el marge, has de tenir un marge de maniobra que, si estàs limitat, pues, per més que siguis el Cruyff, per entendre'ns fins al futbolísticament, estàs limitat, no?
Enviem, no s'entén gaire.
No
s'entén gaire, però...
M'he perdut el segon 3.
En resum, i donant un parell de voltes de campana, com fa ell sempre, Robert Blanc està d'acord amb Bartomeu en lo de l'escut i en lo del sostre del deute. Les dues coses importants d'aquí.
Vale.
Salta la sorpresa, no? Diríem, ell és un senyor que ho ha expressat a la seva manera... Però això és el que ha passat. A Informe Vidal, però, sempre busquem una segona opinió i, per tant, ja per acabar, he contactat amb un soci compromissari que, a més, senador.
Home.
És un senador que va assistir a l'assemblea de dissabte, el senyor Francesc Aniol, Ureta Trencada.
Com es diu? Com es diu?
Uretra Trencada. Em sembla que és un cognom basc. Es diu senyor Francesc Aniol, Uretra Trencada. I em sembla que el tenim en directe. Senyor Uretra Trencada, bona nit. Senyor Francesc Aniol, Uretra Trencada, bona nit. Bona nit, com està? Està bé. Bueno, molt bé, no ho sé, eh? Costa una mica respirar. Sembla que no el tenim gaire... No el tenim gaire catòlic, eh?
Sembla que m'està
morint. No, no. Seria el primer que saps... Senyor Ureta Trencada, ara no sé si m'està prenent el... No sé, aviam.
Patrimoni.
Patrimoni. Senyor Francesc Aniol, Ureta Trencada, no sé si l'hem perdut.
L'hem perdut, jo m'ha trucat amb el 112, eh?
I em sembla que l'hem perdut, de veritat. És que em sembla que estem...
perdut, però d'envida, vols dir?
Jo no sé fins a quin punt aquest senyor estava entrant.
Menys?
Sí, no.
Quanta gent deu entrar a l'assemblea i deu sortir morta?
El soci número 101 del Barça passa a ser senador del Barça.
Passa a ser senador del Barça.
Aquestes coses correlatives.
Se'ns ha mort una persona en directe que no ens havia passat mai i a poca gent li ha passat.
Això ja ho tenim pel LinkedIn.
Molt bé, Manel, una vegada més el teu informe, el millor informe de tota la setmana. Avui el Joel ve a corregir la Terribas. Endavant.
Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries?
La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte.
Oh! Jo! Ah! Yeah! Bé. Recordeu que som la Sotana, aquell programa tan divertit d'esports, és a dir, de futbol...
@catradio.com.
Tenim Twitter, @lasotana_, si voleu venir de públic, lasotana10@gmail.com. Avui hem vingut tres nois que m'han fet un regal, per cert.
T'han fet un regal?
Què t'han regalat?
M'han regalat una tassa amb el logo...
És manual, això, ho han fet ells,
eh? És evident que és manual.
Amb el logo...
No hi ha cap dubte.
Amb el logo de Twitter, perquè he deixat Twitter, llavors m'han fet aquest regal.
No, ho ha fet la nòvia d'un d'ells.
Sí, sí, sí.
És com si deixes l'heroïna i et regalen una paperina.
Un saludo a tots, no té res a veure això amb el Twitter.
Ja te l'has tornat a acabar, també.
Ja me l'he acabat, també, l'aigua. Joel, va, amb això de la Terribas, què vens a fer?
Sí, jo t'explico, jo avui al matí... A la feina he estat escoltant l'entrevista que li ha fet la Terribas al Bartomeu. Aleshores, no... Bueno, m'ha semblat que la Terribas, doncs, que és normalment una periodista molt incisiva, molt felina, ella. A mi la Terribas em suscita una mica de...
Sí?
De sensació de felinitat. Mm. Aleshores, jo crec que és perquè a ella li importa bastant tirant a poc.
Quin animal era aquesta onomatopeia?
Era com una pantera, una tigresa. Sí. A més, té els ulls així... Bueno, que és felina. La Terribas és felina. I llavors, bueno, doncs, a mi m'ha donat la sensació que ella no l'havia apretat tot el que era apretable aquest senyor després del ridícul de l'assemblea, etc. Aleshores he pensat... Dic, calla, dic, com que tens tot el dia lliure, perquè la meva jefa no hi era per coses seves de família i tal, doncs m'he dedicat jo, m'he baixat un programa, ¿vale? I llavors he dit, hòstia, com podria ser aquesta entrevista amb el mateix que diu Bartomeu,
el que ha respost Bartomeu
si les preguntes fossin unes altres, no? He intentat fer una mica l'exercici, tècnicament, doncs, limitat, perquè
lamentable,
jo tinc els mitjans que tinc, i aleshores ara, en directe, ¿vale?, farem l'entrevista de Bartomeu, que a mi m'hagués agradat fer,
va, tot teu.
Si jo l'hagués tingut en directe als matins de Catalunya Ràdio, cobrant doncs, el que cobra la Terribas, no? Aleshores, Sergio, quan vulguis, podríem fer veure que ja tenim a Bartomeu aquí.
Molt bon dia.
Bon dia, senyor Bartomeu, però estem a la nit ja, president.
Estem a octubre.
Bueno, estem a octubre i estem en la merda una mica, perquè ara amb la lesió de Leo Messi, vostè com creu, no?, que reaccionaran els jugadors davant d'aquesta adversitat tan bèstia i tan poc acostumats que estan a jugar a l'ombra de l'astre argentí?
Estic segur que llavors ho faran molt millor encara, si veuen que hi ha suport.
Com diu? Lo d'abans de ho faran, jo de veritat que li dic de veritat que no ho he entès, no sé si m'ho podria repetir.
Estic segur que llavors ho faran molt millor encara, si veuen que hi ha suport.
Ah, l'he entès. Vol dir que està jubiloso, està content. Entenc que és això,
estic
no?
Estic segur que llavors ho faran... Estic segur que llavors ho...
Correcte, me n'alegro que estigui jubiloso, senyor Bartomeu, però hi ha temes que preocupen els aficionats, també, no només que vostè estigui jubiloso. Per exemple, el tema del Sandro Rosell, que està atacant la imatge del club i a sobre vostè l'està defensant.
No, jo no ho entenc encara, el tema Sandro Rosell, no ho entenem.
Home, jo, si vol, li explico. El Sandro Rosell està en presó preventiva perquè és un presumpte mafiós amb un altíssim risc de fuga i, a més, doncs, si surt, diuen que podria fins i tot destruir documents.
Que no.
Com que no? És així, com li dic, senyor Bartomeu?
No té cap sentit.
Clar que té sentit. Jo li diré més. Veient com el defensa vostè, també sospito que potser vostè també ha trincat diners del Barça. Vull dir, em sembla que tots vostès són una colla de mangantes i que trinquen tots tant com poden.
És molt més complexa que això. No és exactament bé això. Sí que ho és, però és això.
Bueno, en què quedem, senyor Bartomeu? Perquè això comença ja a semblar un escàndol en directe per tot Catalunya. Llavors, entenc que llavors vostè no nega el rumor aquest que diu que vostè i els seus companys de Junta inflen els preus dels fitxatges i s'enduen un 10% de cada compra i de cada venda?
Sí, el 10% això és històricament ve dels anys 90. És un article que porta molt temps.
Des dels anys 90? Vull dir, senyor Bartomeu, això és molt greu, ja.
Un article que porta molt temps.
És que porta molt temps, aquest
igual,
article.
Igual, quina pregunta sigui, però la resposta és un article que porta molt.
I llavors vostè, com ho està explicant aquí, com la cosa més normal, és una cosa que a mi m'està fascinant, perquè vostè s'està forrant amb els diners dels socis, senyor Bartomeu. Vull dir, vostè s'estan fent rics.
És que tinc una riquesa molt important.
Bueno, però jo almenys li valoro, això sí, la franquesa, però clar, això ho està escoltant molta gent i vostè acaba de reconèixer, insisteixo, que s'enduen el 10% dels traspassos. I jo el que em pregunto és, i ara què faran, senyor Bartomeu? I ara què faran? Que
tothom ara què farem?
Sí, ara què faran?
Ara què farem? Bueno, doncs seguirem fent-ho com ho feien fins ara.
Bueno, doncs jo ho trobo brillant, honestament, i li he de dir que cada dia vostè m'està caient millor. Llavors jo li aconsello que com a mínim dissimulin una mica o vigilin, perquè ara el soci doncs els vigilarà, evidentment.
Bueno, doncs hem de fer altres fórmules. Ho hem fet fins ara.
Bueno, però per què no paren? Vull dir, també seria una opció. No, vull dir, no són prou rics, vostès, ja, i els seus companys de Junta. Per què aquesta ànsia sempre de rapinyar?
Jo vaig dir-ho ja fa molt temps. Busquem arribar als 1.000 milions d'ingressos, estem molt a prop.
Home, 1.000 milions em sembla una puta barbaritat, president. És molt més que el pressupost del propi Barça per la temporada que acaben d'aprovar.
Estem a prop d'aquests 1.000, que ens permetrà, evidentment, tornar a donar un altre salt endavant en el que és la nostra, diríem, projecció, però també la nostra ambició.
Ambició, aquesta és la paraula que el defineix a vostè. Però és que vosaltres no pensen en el soci, vostès. Vostès pensen en el seu interès personal.
No pensen en res. Si ja pensem que ja tenim prou limitació.
Quina limitació? Però què està dient, president? Vostè sap què significa això pels socis que encara creiem que el Barça és més que un club, una institució modèlica amb uns valors exemplars? Per què ens ho estan fent?
Sempre s'ha fet d'aquesta manera.
No, que no m'ho crec, home, que no pot ser, que és massa bèstia fins i tot per vostès.
Ho han fet sempre.
Bueno, miri, millor canviem de tema perquè li vull preguntar per altres coses i se'ns acaba el temps. Per exemple, el tema de les eleccions municipals. Ja ha decidit vostè què votarà a les eleccions per l'alcaldia de la Barcelona de l'any que ve?
Són molts partits.
Bueno, ja ho sé que són molts partits, senyor Bartomeu, però jo li pregunto això perquè he sentit rumors que el situen a vostè en la candidatura de Manuel Valls per Ciutadanos.
El conec personalment, però en aquest moment no tenim cap intenció ni ens ho plantegem.
T'arribes. Entenc que li suposaria una certa incompatibilitat amb la presidència del Barça, però, per altra banda, entenc també que hi ha una claríssima afinitat ideològica i m'atreviria a dir que de tarannà a Manuel Valls. Vull dir, què n'opina vostè de Valls, resumidament?
Una persona intel·ligent, que té molt clar els conceptes, que...
Carai, veig que sí que hi ha proximitat i fins i tot podríem arribar a dir que hi ha una certa amistat amb el Manuel Valls, no?
És més, és culer, a vegades ve a veure partits al Camp Nou.
Home, doncs això quadra bastant amb el rumor que li deia que vostè d'una manera o altra li donaria suport, no? Que han tingut reunions i trucades i tal.
No hi ha cap trucada ni cap reunió, no n'hem fet ni una i, a més, tot el respecte, ell va decidir el seu futur.
I llavors com li pensa donar suport? Perquè jo entenc que, encara que no sigui des de dins, d'alguna manera vostè es posicionarà a favor de Manuel Valls i el tema llavors és com ho pensa fer.
Des de amb crits, amb cants, amb pancartes, amb banderes.
Bueno, doncs jo, ara sense abandonar el tema de la política, li voldria preguntar també pel tema del procés, per com veu la situació actual, però clar, ja sabem que vostè dona suport a Manuel Valls, però bueno, jo igualment li pregunto pel tema de la independència.
Un camí diferent, es va aprovar un referèndum, que vull recordar, perquè aquí avui dia sento que som antidemocràtics.
Ja, però diuen que no eren prous, que havíem d'eixamplar la base, no?, de l'independentisme. Vostè creu que aquell referèndum ja era prou legítim per aplicar-ne el resultat?
Votin 3, 4, 1.000 o 2.000, els vots compten, i això és l'esperit democràtic de tot.
Carai, senyor Bartomeu, és vostè un autèntic baliga-balaga políticament parlant. Però en aquest cas li he de donar la raó i dir-li també que per fi ha estat valent amb aquest tema. Llàstima que no ho hagués fet abans.
Ara pensant, ara vaig pensar... Ara, pensant-ho, ara podríeu fet, cap problema.
Carai, carai, senyor president, m'ha semblat entendre una mena d'autocrítica, pot ser?
Ciutadans, opinem, no? I jo crec que en aquest moment la meva opinió és aquesta, no la meva. Meus companys de Junta...
Ja m'imagino, però bueno, ja podien haver fet alguna altra cosa quan era el moment, no?
Sí, sí. Amb l'ANC van pactar que la via catalana passés pel llotge al Camp Nou.
És cert que ho van fer. I què més pensa fer en aquest aspecte, ara que s'acosta, això que en diuen la tardor calenta a Catalunya?
Aleshores farem un dinar,
pica, pica.
Un dinar de llotja.
Un dinar de llotja? I en companyia de qui el pensa fer, aquest dinar?
Amb els líders d'Òmnium, per exemple, el Jordi Cuixart o de Sandro Rosell.
Suposo que es refereix a Jordi Cuixart. President, però bueno, en tot cas, tant li fot perquè crec que fa estona que m'està prenent el pèl. Li preguntaré una altra cosa. I és cert que molts periodistes ja li pregunten directament a la cara si és vostè retrasat mental?
Jo per això li diria als periodistes que m'ho pregunten. No avui esteu que ho preguntem, però a partir d'ara dediquem-nos a donar suport a l'equip.
Bueno, i allò que diuen que la seva família ho està passant malament perquè tothom se'n riu de vostè, sobretot els seus fills, que ja se sap que els nens són tan cruels... No sé com estan vivint aquest ridícul permanent que està vivint vostè.
Ho ha tirat endavant. S'han fet més forts, s'han fet més responsables.
Entenc. I escolti, ja per acabar, que hem entrat en aquest nivell de confiança, li comento que els de la Sotana estem preparant una acció al Camp Nou amb tanta gent com sigui possible, que bàsicament consistirà en pujar a la marquesina de tribuna, fer-hi un forat i des d'allà cagar-nos a la seva puta cara i a la dels seus companys de junta. No sé què li sembla.
El Camp Nou és un espai de llibertat. És un espai on tots els socis i aficionats poden venir i lliurement mostrar el que ells creguin.
Bueno, i acabo preguntant-li ja pel seu equip, com veu la temporada de l'Espanyol.
Hi ha un bon equip, hi ha uns bons jugadors, i bueno, ara, evidentment, la temporada, tot just acabem de començar, eh?
Bueno, però la cosa pinta bé. Escolti'm, i vostè que és de l'Espanyol, per què és tant de l'Espanyol sent president del Barça? Què és el que li agrada tant de l'Espanyol?
És un club que cada dia és solidari, un club que cada dia és més fort econòmicament, patrimonialment i esportivament, també.
Perfecte, president. Alguna reflexió per acabar?
Crec que a la vida el millor que et pot passar és que et sentis escoltat.
Moltes gràcies, senyor president Bartomeu. Oh. Aquesta seria una mica l'entrevista, no?, que li hagués hagut de fer la Terribas si el Barça no li importés una merda, que és el que li passa en aquesta setmana.
Tu creus que la Terribas li importa una merda?
Una puta merda, el Barça.
Qui ha dos, o el fitxa Catalunya Ràdio, o Bartomeu ve aquí.
O Bartomeu ve aquí. Volaria, que Bartomeu vingués.
Molt. Hòstia, si volaria.
No vindrà mai.
No vindrà mai, ni com a expresident, ni com a expresidiari. Passem a la part final del programa.
La Sotana. Cada 6 mesos tornem a Ona de Sants.
Magí.
Faig el meu o ja no dona temps de fer el meu?
No.
Faig el meu.
Tot teu, ara.
Un quart d'hora, Magí.
Un quart d'hora per tu només.
Todo tuyo, man.
Bueno, 12 minuts.
10 minuts.
13 minuts.
10 minuts.
Vale.
Tens 10 minuts. Has rastrejat el mercat per Florentino, m'has dit.
Correcte, perquè no sé si ho has assabentat, que és possible que Lopetegui no es mengi ja no els torrons, sinó l'esmorzar de demà. Val? Llavors s'estan buscant substitutes, vale, per Lopetegui. Jo us he fet un llistat de 10 candidats i els analitzo un a un.
Hòstia.
Llavors, vaig fer el mateix amb el Barça i vam puntuar els entrenadors amb Guardiolins. Madrid és un equip que té la seva pròpia idiosincràsia i, per tant, ho puntuo amb caudillitos. Cada entrenador. Llavors, vale. Número 1. Caridat número 1. Antonio Conte. L'home que va tornar a posar de moda el 3-5-2, que en realitat és un 5-3-2, que en realitat és construir un pàrquing davant de la teva porteria a pupilatge, no?
Moltes columnes.
Llavors, els equips de Conte els agrada tant aparcar l'autobús davant de la porteria que quan la línia defensiva retrocedeix se sent un pi-pi-pi com si estiguessis aparcant un autobús. La part positiva de Conte és que té cara de caníbal. Vale? És evident que Conte sembla un Aníbal Lecter. Llavors, menja carn humana. Què vol dir això?
Què vol dir?
Que no li importaria gens menjar-li la polla a Florentino, que és el que li agrada a ell, no? Això és aquest és el primer.
Això són molts caudillitos, no?
4 caudillitos.
De 0 a 5, de 1 a 5 caudillitos.
Sí, però després ja saps que m'ho passo per
els ous.
Número 2, l'Indio Solari. Què dida l'Indio Solari? Qui no recorda aquelles...
coses que feia.
Allò que... aquella jugada... Hi ha un llibre que es diu Solaris. I van fer una pel·li, també, no? Passem al següent candidat. Número 3, Guti. gender fluid. Guti, explorador exhaustiu de la nit madrilenya, Guti ha protagonitzat anècdotes tan memorables com emborratxar a Pipi Estrada i ficar-lo dins d'un container. Això ha explicat, per Pipi Estrada.
Sí.
O arribar dues hores tard a l'entrenament perquè havia avançat ell l'hora, era el dia del canvi l'hora, el va avançar dues vegades. Una automàticament del mòbil i l'altra manual. No?
I tot i així, arribar dues hores sí. tard, que és encara una hora més.
Ah, no, clar, va arribar... Sí, 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 no té sentit.
No, és dificilíssim d'entendre.
No té sentit res.
Guti seria el típic jefe que veia, diu, però què haces trabajando? Bájate al bar y nos tomamos una, ¿no? Y tú le dius, es que tengo que acabar este informe y tal. Y él diu, hombre, pero un cacharrito te tomas, ¿no? Y tú, no, es que tal. Y él,
cacharrito.
Por favor, ¿no? Que me siento solo por las noches. Tres caudillitos.
¿Tres?
Que donaríem a Guti.
Vale.
Número 4, Luis Enrique. Home, perquè si ja li ha robat l'entrenador a la selecció un cop, per què no fer-ho, no? Al cap de dos mesos l'acomiades, però tu ja has fet la teva demostració de poder. Quatre caudillitos.
Quatre caudillitos? Bé, bé.
Jo crec que encaixaria, eh?
Hòstia, encaixaria, pues... sí. Número 5, Josep Pererol.
Home.
Un home que estaria disposat a rebre una bala per Florentino Pérez. I tot agafar el seu fill i llançar-lo perquè rebés la bala per Florentino. L'única pega de Pererol, quin és, Andreu?
No ho sé.
Que els entrenaments s'haurien de fer per la nit perquè de dia dorm en un taüt, com tots sabem. Número 6, Mourinho, l'opció preferida del madridisme.
Perdona, quan no dones guardiolins és que són zero, eh?
Ah, no, és que... Va, és que quants vols?
No ho sé.
Quants et poso?
Caudillitos.
Caudillitos, perdona.
Tres caudillitos.
Tres caudillitos, va. Caudillitos.
Mourinho seria l'opció preferida del madridista ranci, carca, nostàlgic, pedant, xulesc, machirulo, cunyat... i d'arrel arrelat en el substrat filofeixista, és a dir, el 95% del madridisme, no? L'altre 5%, en canvi, és obertament fatxa, com si sabem. En Mourinho tornaria al joc navajero, les polèmiques de reality i decadent, i en general tot allò que atrau a la gent que mira futbol no perquè li agradi, sinó perquè la seva vida és un cau de frustracions i complexes i de nits mirant pornografia sòrdida pel mòbil tancat al lavabo de casa dels seus pares. 10 caudillitos. 10
caudillitos. 10 caudillitos. Caudillitos, Mourinho.
Número 7, i ara ve la recta final. Número 7, el espíritu de Juanito. Tots sabem que Juanito ja no és entre nosaltres, no. Però hauria això de ser un impediment a l'era de la informació? No ho és.
No? No sé mai si respondre a les preguntes.
En aquest cas, el club contactaria amb Juanito a través d'una mèdium i les alineacions es farien per mitjà de la Ouija. ¿Vale? En plan, Juanito, ¿ponemos a Vinicius o no? I sentiria... el got de canyeja, que anava a dir...
I faria, a través sí. de la Ouija,
faria la línia.
En un tapete que ja tingués la forma del clar, camp, no? Clar, com aquells
clar, o dels jugadors, de la formació.
I ell aniria molt...
Bastant guapo, això. 11 caudillitos.
11 caudillitos, eh?
Oh, això no ho vas dir amb Cruyff, que es podria fer?
El què? No, ara bé. Ah. Número 8, exhumar el cadàver de Franco i asseure'l a la banqueta madridista. Igual que vaig proposar fer amb Cruyff per satisfer els cruyffistes, si vols contentar el madridisme més pur i retornar als orígens, has de posar de DT el muñeco de Franco.
El muñeco.
Recordem que això va molt bé perquè pots fer coses divertides com allò de posar-li un cigarro sí. o un barret de cotillón al muñeco, agafar-li el braç i fer com que t'està fent una palleta... I la part positiva d'aquesta és que el Santiago Bernabéu es convertiria en un lloc de peregrinació de fatxes. Exactament com avui dia. Número 5... Ahí, número 5, 500 caudillitos.
500
caudillitos. Estic que lo tiro.
Què és?
Número 9. Existeix algun més franquista que Franco?
No.
Sí, Santiago Abascal. El muñeco d'Acción Fatxer. Abascal és una mena de Pinocho. És com un nino petit de fusta que un vell fabricant de joguines li va insuflar vida, però es va passar insuflant-li vida.
Massa vida, no?
I el tio s'ha vingut massa.
El tio Joe Fatxer.
Saps que és amic meu, no? Santiago Abascal.
Sí?
Doncs una abraçada des d'aquí, no? És amic teu.
A mi. Una abraçada des d'aquí, a mi.
Abascal segueix.
Abascal no només compleix els requisits d'estimar Espanya per sobre de totes les coses, inclosos els drets humans, sinó que, a més, va sempre armat amb un revòlver.
Senyor.
És a dir, que els partits guanyaria molt perquè les polèmiques arbitrals acabarien amb ell traient la pipa i, ¿cómo que no es penalti?
Pam.
Pam, no, tret el genoll i ja està.
Això?
Jo li donaria 1939 caudillitos.
Justos, eh?
I ja saps per on vaig.
Justos.
I número 10, i aquest segurament, Andreu, no t'agradarà.
Què dius?
Josep Guardiola.
Oh, my gosh.
perquè si ens va deixar tirats quan més el necessitàvem, per què no hi ha directament, eh? Que vagi a entrenar al Madrid?
Home, sí. Ja, posats a fer.
Sí, sí, perquè Guardiola estima molt el Barça, però hi ha una cosa que Guardiola estima més que el Barça.
Què?
Josep Guardiola.
Boom. Boom en tu puta cara.
Quants caudillitos?
Quantes caudillitos té Guardiola?
Mira, 1940 caudillitos.
Ah, Guardiola.
No, però ha guanyat l'altre que tenia mig milió de caudillitos, no?
No, mig milió no, 500 en tenia de caudillitos.
Franco, quants caudillitos 500? Tenia?
500. No sé, si m'ho invento. Qui vols que guanyi? Franco.
Home, jo Franco sí.
El Joel s'ha passat que diria mig milió, eh?
Pensava que era mig milió de caudillitos, Franco.
Els estava ja comptant amb un maletí.
No, a mi m'ha agradat molt el de l'autobús del Conte.
Primer, no?
Ara començarem a analitzar la secció.
No, realment el Conte seria un gran entrenador pel Madrid.
Sí?
Home, no el volen. Ara diuen els jugadors que no el volen.
Ara...
Els jugadors, clar, els jugadors volen la meva mare.
Carai.
En el sentit de bona persona, que no...
Tot, ningú està aprofitant aquest aliup enorme que has fet, perquè...
Podríem dir de tot. Escolta, aprofitant...
Estàs madurant,
aprofitant ara la secció...
Aprofitant
la secció del Magí...
No et posis repel·lint cada vegada que algú et diu...
Sí, home, però es queda poc temps, llavors... Deixa'm estar una mica.
Queden 5 minuts.
Aprofitant la secció aquesta del Magí...
Faria pets amb l'aixella, 5 minuts.
No.
Ara, fem temps lliure.
Tu, Joel... Va,
esbarjo.
Bueno, en veritat, ningú arriba en aquest minut.
Què va?
Ningú arriba.
No, sí que arriben, perquè hi ha el Magí al final. I llavors...
Ara, però ara ja està. Han acabat, ja, ara. Joel, creus que és culpa de l'entrenador, el que li està passant al Madrid?
No, és culpa de que ha marxat a Cristiano Ronaldo.
Sí?
Andreu.
Home, sí, no sé què rius de la meva pregunta.
No, Ric, perdona, perquè és innocent.
No, pregunto si és tot culpa de l'entrenador o culpa d'aquí.
No, que t'estic dient que és culpa de que ha marxat el tio que fotia 64 gols.
És que és innocent. Fer-me-les una mica punxeguda. Tinc
raó o no, Andreu?
No ho sé, Manel.
Com que no ho saps? Que no tens opinió, ets un pelele, tu.
És culpa de l'entrenador, Andreu. És culpa de l'entrenador que no li fan cas. Vull dir que és un tema d'autoritat de l'entrenador.
Sí?
Més que de l'entrenador. No he vist cap partit del Madrid.
Magí, tu que has fet a la secció i t'has pogut informar i dius que Conte no vol jugador, què està passant aquí?
És culpa, com a analista, t'ho diré, de que el Madrid és un equip de mitges puntes. És a dir, que Madrid té...
És multifactorial.
És ràpid, eh?
És multifactorial. Té massa mitja puntes, no té golejador, el Madrid.
Però llavors...
Si sí? Té equip, té...
També dos mitges puntes, en principi...
Com dos mitges
puntes? És un punta.
Va comptar mitges puntes.
Fan un punta.
Fer un punta. Dos mitges puntes fan un punta.
Si tens cinc mitges puntes, tens dos puntes. I mig.
Molt
bé.
Dos puntilles.
Recordeu que els oients ens podeu... Vale, nois. Els oients ens poden fer una pregunta, allò que fem aquelles enquestes per Twitter. I avui, Manel, vaig per tu, han volgut que la pregunta sigui Josef Ahram, és ja un puto homeless...
La pregunta és si Josef Ahram és ja un puto homeless.
Sí,
jo, preveient ja aquesta pregunta, sí, més que preveient-la, sabent-la, perquè l'he fet jo i l'he controlada, li he preguntat a Robert Blanc directament per aquest assumpte. No sé si tenim no tenim el...
A Robert Blanc?
I què t'ha dit?
Robert Blanc m'ha dit el conec de la 8TV.
De la 8TV, no?
Ni tan sols...
Ha de tornar Robert Blanc, per
Robert Blanc ha de tornar a la vida, vols dir?
No, aquí. Aquí.
Ara en vi, com a mi m'agrada dir-li. Ara en vi.
Ara en vi.
Magí, és un puto homeless, Josep?
És un puto homeless i et diré una cosa. Si el veiés dormint a una furgoneta, que segurament és el que està passant ara...
La incendiaves.
Li pinxava les rodes de la furgoneta.
Què t'ha fet, Josep?
Li pinxava...
No, què ha fet?
De l'hospitalet.
Li punxava les
rodes. Ha sortit el quillo del coll blanc, ara, aquí.
Josep Ahram... Ahram...
Ahram...
És el més semblant...
Sí?
Hosti, és que ara diré alguna
cosa. Digues alguna cosa molt fort. Que ens facin fora.
Molt fort.
El màxim fort.
Si tu poguessis... extreure-li càncer a les persones i formar un ésser humà amb càncer, seria Josef Ahram...
2.000 caudillitos.
Hòstia,
Josef Ahram ha arruïnat a famílies.
A gent?
Sí,
tio.
A la seva.
No, la seva no, perquè a més son pare
no té ni família.
El tio va dir quan estaven caient les Torres Bessones,
sí.
Ell va dir, mentre tothom estava plorant per les Torres Bessones,
jo estava invirtint
però per què no et suïcides, tio? Fes una cosa bona a la vida i suïcida.
Ja suïcidarà.
Joel,
molts ànims.
A mi el que em fascina és que és un tio que tot ho fa perquè darrere de tot hi ha un noi molt lleig. És a dir, si tu li treus tots els tatuatges, tot lo en forma que està, tota la merda de la borsa, et queda un tio que té una cara com un Picasso de l'època.
I que segurament son pare, que és un tio important, no li ha fet mai cara.
Que no s'ho havia pintat Picasso.
Que no t'estima molt baix, eh? Vol cridar l'atenció. Josep, el papa t'estima.
El papa t'estima. Moltíssimes gràcies. Arribem ja al final del programa. Hem tingut a Minguella. Hem canviat avui, hem capgirat el programa. Espero que us hagi agradat molt. Tornem dilluns que ve, Joel, si Déu vol. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Adéu.
Una abraçada.
Crec que a la vida el millor que et pot passar és que et sentis escoltat.
Cada dilluns, d'11 a 12 de la nit, La Sotana.
Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto!
Un programa d'esports, és a dir, de futbol.